Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs a Herrera en Cope des de Lleida, 12 i 20 minuts. Portes d'un nou cap de setmana, avui divendres, 14 de febrer del 2020. Si ho celebres o no, tant se val. Avui és Sant Valentí, dia dels enamorats per alguns, d'altres ho fan per Sant Jordi, d'altres ho fan cada dia i d'altres no ho fan mai. Escolta, tu fes-ho com vulguis, eh? Nosaltres comencem ara aquests 100 minuts de ràdio de dilluns a divendres. Ja saps que t'acompanyem de 12 i 20 fins a arribar a les 2. Com sempre, primer de tot buscarem la previsió meteorològica, després la darrera hora informativa de les comarques de Lleida, on, entre d'altres, la protagonista serà aquesta manifestació en defensa del món rural, que ha portat avui a prop de 500 tractors amb 5 columnes a entrar a Lleida a les 9 del matí i que ara hi ha una manifestació en marxa recorrent els carrers de Lleida. De seguida estarem recomanant-te música en viu amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. També ens acompanyen avui els amics d'Aspit Lleida i obrim la finestra dels records del Joan Bellmunt per plantar-nos a la una. A partir de la una, amb la Laura González parlem de cinema i després, avui una miqueteta abans de 2:15, o sigui, els hi donarem més temps a l'Espai Groc perquè estan d'aniversari. Avui, exactament avui, fa 25 anys que es va inaugurar l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Íñigo Jiménez, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb temps molt estable, amb el cel serè o poc ennuvolat. Les temperatures sense canvis o baixen, amb màximes de 18 graus a la Seu d'Urgell, 17 a Lleida Capital, 16 a Balaguer i Tàrrega i 15 a Viella. El vent bufa de component oest i continuarà així la resta de la tarda. Demà dissabte començarem el dia amb boires matinals al sud de la província i la resta del dia tindrem el cel també serè o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran, arribarem a 20 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 18 a Lleida Capital i Balaguer i 17 a Tàrrega i Viella. El vent bufarà variable flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Busquem la darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
I abans de parlar de successos, avui obrim l'informatiu amb el nostre company Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Obrim l'informatiu perquè aquests darrers dies, aquestes darreres hores, hi ha hagut bastant enrenou mediàtic amb el tema de la revetlla, coneguda ja popularment, la revetlla de les cases regionals, amb unes controvertides decisions per part de l'Ajuntament de Lleida, del nou regidor de festes, l'Ignasi Amor. Què ha passat? O què està passant? O com està ara?
De moment, l'únic que sé és el mateix que s'estudies a la premsa i surt a la premsa, sembla ser que va a la Comissió de Cultura i Festes, en la qual, bueno, sembla que es va presentar un esborrany de programa. El Partit Popular, la Marisa Xandri, va fer un comunicat als mitjans de comunicació i això va aixecar, doncs, una polseguera, no? A nosaltres no s'ha arribat cap comunicació, sabien que volien anar a concurs públic, nosaltres amb això no estem d'acord per la nostra banda, no? Perquè és com allò de los derechos contraídos que té una amb una empresa o que té una amb una entitat, no? Nosaltres és una subvenció indirecta, no? Nosaltres tenim tota una sèrie de barres que en el seu moment se va fer per nosaltres, les tenim nosaltres amb un magatzem municipal, a les quals, doncs, bueno, nosaltres no volem que es canvi el nom de revetlla dels carrers regionals, això no se'ns ha comunicat en cap moment, no sabem res, nosaltres no estem enfadats ni no enfadats, és que no sabem res, per tant, alguns s'hauran de dir. També no volem que es perdi, que estiguem tots junts, per supost, perquè nosaltres venem gastronomia, tenim la infraestructura, tenim tot comprat, pràcticament, sobre lo que la previsió de lo que vam fer l'any passat. Si plou, perdem molts diners, i això, nosaltres no anem en contra de ningú, tot el contrari, contra més siguem millor, però nosaltres tenim ja una experiència i suposo que la ciutat de Lleida i comarques volen les revetlles d'esquerra regionals i volen les actuacions folklòriques i suposo que no té cap problema perquè hi ha grups municipals que ens han trucat, Societat Civil, la Confederació de Cases Regionals, Federacions Espanyoles...
Per la seva part, per exemple, Xavi Palau del Partit Popular s'ha pronunciat i ha dit això.
Doncs un autèntic despropòsit perquè el govern de la Paeria diuen que són l'administració pública més pròxima al ciutadà i en aquest sentit es contradiuen perquè el que fan precisament és expulsar de la societat civil lleidatana i de les institucions lleidatanes i d'altres festes i organitzacions que ho vam a terme a Lleida de les cases regionals i en aquest sentit és perquè les cases regionals no es manifesten com fan altres entitats, no porten el llibre groc la majoria d'envelles i el que volen és viure de forma tranquil·la, desenvolupar la seva activitat com sempre hem fet a Lleida i enriquir-nos com a societat lleidatana, doncs plasmant les seves tradicions i culturals regionals a la nostra ciutat. I en aquest sentit el que fa el govern de la Paeria és expulsar les cases regionals per un motiu clarament ideològic, d'afinitat, i bàsicament el que fan és deixar de banda a una part important de la societat civil de Lleida.
Bueno, jo de tota manera també tinc que dir gràcies també al Xavi Palau per recolzar i a tots els que recolzen, no? Jo diria que totes les forces polítiques, a excepció d'una, ens han trucat bueno, per donar la solidaritat. Fins i tot gent de l'equip de govern, jo sé que està indignada perquè aquesta decisió... Però és que no ens ha tret ningú. Nosaltres hi anirem. El que no volem anar és a cap concurs públic, no hauríem d'anar, hauríem d'estar exclosos. Nosaltres ja directament tenim uns drets contraguts que ens haurien de respectar. Volem estar junts, representant les comunitats autònomes espanyoles i la gent de Lleida. Jo demanaria a la gent que faci comunicats, que digui les coses com les creu, no? Les festes de Lleida s'han de fer, s'han de variar, s'han d'actualitzar, però s'han d'informar. Nosaltres anirem als campos i la gent que estigui tranquil·la anirem a l'ofrena floral i farem festa.
Doncs avui Cosme García com a president de la Federació de Cases Regionals. Gràcies, Cosme.
Gràcies a tu també.
Cope Lleida. Estàs informat.
I, evidentment, ara canviem de tema i anem directes cap a l'actualitat. Aquest matí ha començat una històrica i grandiosa manifestació en defensa del món rural. Maria Martínez.
Dia històric per les cooperatives del sector agrari. Manifestació convocada avui a Lleida sota el lema unitari Salvem la pagesia, defensem el món rural, en defensa de mesures urgents per a aquest sector. Escoltem les reivindicacions d'alguns dels pagesos que hi han assistit.
Tenim una situació que els preus que es paguen a la gent i els que ens paguen als pagesos representa... Hi ha massa intermediaris i massa cobros entremig.
La pagesia, perquè està mal pagada. És cada vegada més difícil viure i el jovent marxa a les ciutats.
La feina del pagès no està ben valorada. Que les institucions, el govern, Europa vegi, és un producte de primera necessitat i que s'ha de valorar molt més.
Avui Lleida s'ha omplert de tractors. Uns 500 tractors repartits en 5 columnes han col·lapsat prop de les 9 del matí el Pont Vell de Lleida per fer una crida per revertir la crisi de preus i treballar conjuntament per salvar la pagesia.
Hores d'ara ja en marxa la manifestació, ara a peu ja, que també recorre la ciutat i que tindrà el seu punt final davant d'Indíbil i Mandoni al Pont Vell. Canviem de tema perquè hem de parlar de presó provisional pel detingut a Lleida, ho explicàvem ahir, per intentar llançar per la finestra l'exparella, qui no podia acostar-se, bueno, per, ja sabeu, per aquelles mesures de no poder-se acostar a menys de X metres. La Fiscalia demana 3 anys de presó pels delictes de violència de gènere, trencament de condemna i amenaces. 3 anys de presó. Mira, ja em sembla poc. O sigui, al final resulta que són 3 anys perquè, clar, no l'ha matat. No va poder tirar-la per la finestra. Però anava a fer-ho, oi? Doncs, no sé, crec que potser haurien de ser un pelet més dures en aquest aspecte. Parlem de xifres, canviem de tema. L'IPC interanual puja 5 dècimes a les comarques de Ponent i se situa a l'1,7% al gener. La taxa arriba a l'1,2% a Catalunya. I Agricultura recomana cremar les ametlles afectades per la vespeta de l'ametller. La presència d'aquesta nova plaga en plantacions de Tarragona i Lleida pot provocar pèrdues importants a la collita. I un brot de gastroenteritis afecta una 70 de persones allotjades en un hotel de la Molina.
Un brot de gastroenteritis ha afectat a 65 menors d'entre 7 i 17 anys i 8 adults allotjats en un hotel situat a prop de l'estació d'esquí de la Molina, on hi passaven la Setmana Blanca. 5 menors i una treballadora han estat ingressats unes hores a l'Hospital de Cerdanya per haver presentat símptomes més greus.
Gràcies, Maria. Abans de passar a parlar d'esports, encara direm que la Passió Medieval de Cervera busca patrocini privat. La situació econòmica motiva aquesta crida a empreses i particulars per garantir la viabilitat de l'esdeveniment. Per cert, que a hores d'ara a Lleida estem a 13 graus. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, estem a les portes d'un nou cap de setmana, per tant hem de parlar d'agenda, de partits de cara a aquest cap de setmana. En futbol, diumenge a les 12 del migdia, Nàstic de Tarragona, Lleida Esportiu. Amb futbol femení, aquest cap de setmana no hi ha Lliga, serà l'altre cap de setmana, 23 de febrer, però ja us ho avanço, Parque Sol AM. En bàsquet, aquest divendres, avui a les 9, Força Lleida, Palència. Demà dissabte a les 8, Pardinyes, Lleida, La Roda, i també el Cedis, La Seu, Casablanca. I amb OK serà a la meitat de la setmana vinent, dimecres, dia 19, Caldes, Lleida, Llista, dissabte, a 6:15, amb OK femení, Manlleu, Vilassana, i amb vòlei, també demà dissabte a 8:00, Balàfia Vòlei, Barberà.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, amb els estons, ja saps que vol dir que estem a divendres i que el que fem és ràpidament una connexió amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, ojo com està el panorama, Político y de ocio y de fiestas,
De manos tijeras, ¿no? La película.
Era, me río por no llorar, pero bueno, no sé yo, si estamos ya perdiendo el rumbo de cortar. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo de, como llego nuevo, todo lo que estaba de antes está mal hecho y lo quiero sacar todo. Esto es ya de política del siglo XX, de hace 20 años. Esto lo hacían antes. Es muy casposo.
Esto es muy facha,
claro.
Y oye, a mí no me vengan con historias, pero yo creo que se están pasando de la raya.
Evidentemente que todo se puede mejorar y que hay cosas a cambiar. Eso no lo pone en duda nadie. Pero llegar y no todo fuera. Hombre, es que esto, vaya, canta, Pero bueno.
Sí, casas regionales, castellers.
Sí, sí.
Y lo que moros y cristianos.
Sí, señor.
Hasta el Pepe Marín, que ya ves tú, Marín, que yo sí, ahí sí. Una tontería.
Bueno, es que el Pepe Marín igual hacía un agujero a los presupuestos,
Sí, fíjate lo que les debe costar llevar a dos grupos a las fiestas mayores.
Madre de Dios. En fin. Bueno, a ver cómo acaba esto, porque estamos en mes de febrero todavía, Sí. En fin, mira, nosotros nos vamos a centrar en la música en vivo y en directo de este fin de semana.
Seguimos con lo nuestro.
Claro que sí. Andrés, a ver, hazme proposiciones indecentes, va.
Venga, va. Mira, que en el Antares se han espabilado últimamente y están haciendo conciertos a mansalva. Sí. Y además los hacen a taquilla inversa, que alguna vez vamos a hablar de esto. Esta noche está el músico y autor Diego Paqué, a las 10:30, que propone un viaje que cautivará a cuantos se dejen llevar por sus sonidos y la plasticidad que la acompaña. Uh-huh. El sábado a las 10:30 también está el dueto Canutac, que mezclan rap con ritmo de otros estilos como reggae, funk o jazz, con letras reivindicativas, obviamente, algunas veces más románticas. Y luego el domingo a las 8, la leyenda viva del jazz, el saxofonista Jim Snidero, pues está presentando en formato de trío su nuevo álbum Project K. Todos estos conciertos son a taquilla inversa. Vas, lo ves y luego, pues, como cuando pasan las gorras, echas.
Correcto.
O te haces el despistado.
¿Eso es arriesgado o confías en tu show,
Ya, pero aquí con la gente que es la Virgen del Puño, ya me dirás tú lo que se puedan sacar.
¿Pero quieres decir que la gente no afloja?
Hombre, yo estuve en el de la Duaina, aquí en el Antares, y la verdad que...
¿Le fue bien o qué?
Y eso, ¿no? Que estaba muy lleno. Ya. Que va, lo que pasa es que la Duaina tiene otra táctica, que luego va ella personalmente a ofrecer su álbum.
Ajá.
Y entonces sí que cala, porque además tiene argumentos muy claros. 10 canciones, a 1 euro por canción, 10 euros.
Ajá.
Oye, bueno, sí, si no se paga al artista...
No, y además eso es que eso va casi íntegro... Al autor, al artista. No pero pasa, claro, ya por discográficas, intermediarios, historias. O sea, están bien empleados. Bueno, nada.
Nos vamos al Café del Teatre. Tenemos a los Tiki Phantoms, que han estado escuchando música de manera infinita durante sus giras y ahora han grabado un álbum con algunas de sus canciones favoritas. Se titula Disco Guateque, que se podrá conocer en vivo esta noche a las 10:30 por 13 euros. En el que no faltan temas de, es muy curioso esta gente, de Concha Velasco, de Rocío Jurado, pero también de los Clash, de Eddie Grant, pero todas pasadas por el filtro Tiki, que es el filtro suyo, porque es una banda instrumental. Además, ellos salen siempre disfrazados con caretas de calaveras y...
Oye,
y
pues...
Y no se les ve nunca la cara.
Pues tiene que salir aquí unas piezas únicas, ¿eh?
Sí, sí, eso es, están muy bien, son muy divertidos además, están muy bien.
Muy bien.
Y hay que decir de que este bolo estaba también anunciado con los barceloneses Violet Mistake, pero al final no pueden venir, o sea que entonces se retrasa el bolo que estaba anunciado para más temprano, se hace a las 10:30 como siempre.
Bueno.
Los músicos de Lleida también tienen su espacio en esta sala y mañana sábado a las 10, por 6 anticipada, 8 en taquilla, se podrá ver en acción a Ton Jebot y a Monsieur H, desarrollando sus conceptos de psicodelia, folk, garaje, experimentación y algunas pinceladas de electrónica. Están muy bien esta gente, ¿eh? Bueno, son músicos.
Hombre, tocan mucho, ¿eh? Mucho palo, ¿eh? Diferente
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Finalmente, la magia femenina llegará el domingo a las 8, por 8 euros anticipada, 10 en taquilla, con Isabel Binardell e Isabel Laudenbach, que, bueno, vienen de Las Migas y de otras bandas, y su propuesta, pues nada, entre la canción melódica, la copla y el flamenco. Presentan su disco A Solas.
Uh-huh.
Plato fuerte, el sábado por la noche en Aboite, tenemos a los Walking Dicks, que es esa banda leridana de punk rock canalla y rock and roll con sabor a garaje, que estarán abriendo para los donostiarras Señor No. Esto fue el bolo aplazado del pasado 18 de octubre.
Ah, vaya, es verdad.
Exacto, cuando es nos verdad. Tocaron las narices a todos, con
sí,
las tonterías
sí, sí,
políticas,
sí,
que
sí,
ya
señor.
Estamos hasta las narices.
Es verdad, hostia, es verdad.
Que lo mezclan todo, oye, que nos dejen en paz sí. a la música. Y bueno, será a las 10, 10 euros anticipada y 13 euros en taquilla.
Uh-huh.
Hay que decir de que Señor No viaja con su séptimo disco bajo el brazo, y con un nuevo miembro, que es un mítico de la escena de allí de Euskadi, entonces es un quinteto, que van a, bueno, a presentar su último disco, que es Siete Veces No.
Hombre, séptimo disco, oye, ya saben lo que hacen, ¿eh?
No, no, además es una banda de culto, están muy
sí,
bien,
sí.
¿Eh? Son muy cañeros, es muy recomendable este concierto. Además por los dos, porque los Walking Dicks no se quedan atrás tampoco,
ajá.
¿Eh?
Muy bien.
Tenemos más cosas, pues mira, en La Pobla, en la sala Setreche, tenemos el sábado a partir de las 8, y en el marco de la celebración de su sexto aniversario, un concierto de la banda leridana La Terraseta de Preisens.
Uh-huh.
Luego tenemos en el Sisbiris, el sábado también, el sábado por la noche a las 11:30, tenemos a dos veteranos de la música de aquí de Lleida, como es la cantante Sefa Campos y el guitarrista Oscar Guti, que se han formado en dueto y se llaman Tal Cual, y hacen pues una serie de versiones desde su más humilde y sincero respeto a los artistas que interpretan, como dicen ellos, o sea, artistas como Antonio Vega, Miguel Ríos, Gary Moore, Edith Piaf, incluso Sabina, que ya sabéis de que está hospitalizado.
Oh, pero cuidado,
que se pegó un leñazo,
sí,
como el Yossi. Pero bueno, pero el Sabina se pegó un leñazo y se entera todo el mundo, y el Yossi se pega un leñazo y nos enteramos los
sí,
cuatro.
Sí, 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 pero que el amigo Sabina, aparte de que cumplía años, bueno, era el día siguiente, aparte de eso, cuidado que al final lo tuvieron que operar de urgencia por
sí,
un
sí,
coágulo
sí.
En el cerebro y tal,
o sea,
ojo la tontería, que un mal paso, fíjate lo que te trae, aparte de que se ha roto el hombro por varios sitios, o sea que, bueno.
Bueno, pues mira, el Yossi, que desde entonces, que fue hace 3 años, pues ya, los suaves ya no han vuelto a salir a tocar.
O sea, cuidado que los escenarios son más peligrosos de lo que parece, ¿eh?
Sí, cuando tienes cierta edad y quieres hacerte el joven, descarado que sí.
Bueno,
que
a
se
ver,
sienten en una silla como algunos, ¿sabes? Que ya está.
Que se recuperen pronto, que los artistas bien hacen falta hoy en día, ¿eh? Bien hacen falta.
Mira, tenemos al Jaume Sanuy convertido en el Digi Space, como es el de su marca, de su productora, que es el que trae precisamente el doble concierto de los Walking Dicks y Señor No por la noche a la Boite, pues estará pinchando en Grand Records, pues ya calentando el ambiente.
Uh-huh.
Nuestro amigo Artaqueta, que estaba por ahí perdido, vuelve el sábado.
Hace mucho tiempo que no lo nombrábamos.
Sí, pues vuelve otra vez el sábado tocando a dúo en Jardecans, en un bar-restaurante de la sociedad de allí de Jardecans. Y tenemos en Monzón, el sábado, una banda que yo los vi en los conciertos de Radio 3 de la 2 y me encantaron. Se llaman Kitai. y es muy curioso porque es una banda de récord mundial, porque ha sido la primera de la historia en mantenerse 24 horas tocando sin descanso sobre un escenario.
A ver,
y eso... es que ya es eso es, pero mira, yo ya me imagino lo que es, pues con hombre, cositas de estas que te puedan mantener en pie.
Hombre, sí, sí, pero...
Y no precisamente café.
No, pero al final yo no sé qué tocas. Oye, tócala otra vez, Sam, porque vamos...
No, pero te digo, yo al margen de todo, yo los vi en los conciertos de Radio 3 y me encantaron, me gustaron mucho,
Hombre, tú sacas mucha inspiración, de esos conciertos.
Sí, me quedo cada noche hasta las tantas de la madrugada esperando los conciertos de Radio 3, no, y me trago todos los palos,
Pero quiero decir que, evidentemente, hay para todos los gustos, pero que de vez en cuando descubres ahí un grupo de aquellos que dices, hostia, seguramente no van a tener nunca éxito, no van a ser conocidos, pero son buenos.
Sí, y ahí espero ver dentro de poco a Rehenes y algunas más bandas de por aquí.
Ajá.
Porque vale la pena, es un escaparate para los que realmente nos gusta la música.
Muy bien. Oye, tenemos mucha música,
Mucha música, como siempre.
Muchísima.
Hasta tenemos al Dani Flaco presentando su nuevo disco a la Limón en el Orfeo.
Sí, hablamos con él esta semana. Bueno, pues estas son unas muchas propuestas de música en vivo para que puedas disfrutar este fin de semana. Ahora vamos con el Melo Malo, que ya lo sabes. Cada viernes escuchamos de viva voz el Melo Malo de su autor, Andrés Rodríguez. A ver, el Melo Malo de esta semana, Andrés.
Hoy es el Día de los Enamorados. Un día muy especial porque así lo ha estipulado esta sucia sociedad. Cada día 14 de febrero se celebra en varios países del mundo el Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Una tradición que se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Está claro que esta festividad, lamentablemente, está basada en el consumo, porque el romanticismo se ha diluido como un azucarillo y ahora se cuestiona hasta el sentimiento de amor. No obstante, los más grandes de la música cantan al amor, la literatura basa muchos de sus pilares en los sentimientos y el cine no se concibe sin historias románticas. San Valentín para muchos, pero también San Violentín, cuando se habla de violencia de género. Desde el punto de vista popular, esta fiesta es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor, independientemente de la religión que se profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin importar igualmente la orientación sexual de sus participantes. La fe acompaña a los mortales vulgares porque la mente de un libre pensador puede poseer millones de ideas. Lo malo es que millones de fanáticos pueden tener sus mentes poseídas por una sola idea. Esta lacra es la que arrastra a la humanidad que todavía no se ha enterado de que ser feliz es bueno para la salud y que el amor es vital, aunque para ambos requisitos se precisa de esa libertad de la que nos privan con imposiciones, prohibiciones y leyes que no conducen más que a los intereses de los de siempre. De ahí que los mitos del amor romántico puedan fomentar relaciones de opresión. En cualquier caso, el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset dijo que el enamoramiento es un estado de imbecilidad o estupidez transitoria y hay quien lo explica como un rapto momentáneo de locura. Sea cual sea la definición favorita de cada cual, lo cierto es que cuando una persona se rinde ante Cupido, pierde la noción del tiempo y tiende, felizmente, a estar en las nubes. ¡Oh, yeah!
Y me ha gustado mucho esto de el buen humor es necesario para la buena salud, que esto a veces olvidamos, y que el amor al final es la energía que lo mueve todo, nos guste o no,
Sí, descarado.
Es así, y no solo hacia otra persona, hacia tu trabajo, hacia tu afición, hacia lo que sea,
Pero si no tienes ese punto de motor que te dé toda esa energía para arremeter contra el resto, pues lo tienes muy chungo.
Lo tienes chungo. Oye, por cierto, ¿celebras San Valentín o no?
Yo celebro San Valentín cada día.
En la intimidad.
Yo cada día celebro San Valentín. No necesito que me marquen un día de una fecha para decir si estoy enamorado o no.
Pues me parece un buen ejemplo, La verdad es que sí. La verdad es que sí. En fin, Andrés, oye, que tengas buen día de San Valentín y buen fin de semana, venga.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, set de innovación.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
És divendres i estan amb nosaltres els amics de Aspid Lleida. A més, avui veig aquí una cara coneguda i una que no la coneixia. Deixeu-me que el saludi, és el Jaume. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
No ens coneixíem, eh?
No, no.
Però ja tenies ganes de venir aquí a la ràdio.
Moltes.
Veus que sí. Manoli, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bien.
Hola, Manoli, sí que ens coneixem. Ja fa dies, que ens coneixem, sense voler.
Pues creo que hace poco recordábamos que vine el primer programa.
Pues ya. Imagina tu, ja deu de fer 3 anys, sense voler.
Pues
o quatre, sí. Quatre, mira. El motxí de la Sílvia, que ha tornat. La Sílvia Pastells, que ha tornat, eh? Però sí. Ja no li obro el micròfon, perquè com que sempre em diu que no vol... O sigui, no vol parlar aquí, però cante. Després jo m'he sedimentat que cante. Però bueno, això és una altra història. Manoli, Jaume, escolta, el vostre espai d'Àspid aquí a Cope Lleida. Jaume, quan vulguis.
D'acord. Molt bones. Ja tornem aquí al grup de Cau d'Orella, d'Àspid. Amb una nova entrevista per conèixer una mica més el món que ens envolta i que fa referència al nostre àmbit social. Avui ens acompanyen dos futurs integradors socials, en Rafa Domínguez i en Cristian Deras, per explicar-nos les seves vivències dins del centre de dia d'Àspid i els seus estudis com integradors socials per a aquells i o aquelles que tinguin ganes i encara no s'han decidit a estudiar-ho. Molt bon dia, nois.
Bon dia.
Com esteu?
Bé.
Bon dia.
Vinga, comencem l'entrevista. Què us va fer decidir estudiar integració social? Algú us ho va recomanar?
Bueno, en el meu cas, el motiu per què estudio integració social van ser conseqüències personals i m'ho va recomanar una amiga.
En el meu cas, per exemple, pues va ser a causa també de conseqüències personals, també, però jo vaig fer un curset i a través del curset també m'ho van recomanar.
Y ahora que estáis a punto de terminar, ¿lo recomendaríais?
Yo sí, pero es un curso que te tiene que gustar. No lo puede hacer todo el mundo.
Exacto.
Sí, sí que lo recomendaría, lo que pasa que es vocacional. Es vocacional y, bueno, es te tiene que gustar, saber lo que haces y saber que tratas con gente que, bueno, pues tiene sus problemas y también los tuyos también los has de dejar atrás.
¿Per què vau triar Àspid per fer les pràctiques?
Bueno, jo va ser de rebot. Jo realment vaig triar salut mental, però al final em va tocar Àspid i la veritat és que estic molt content.
Jo també vaig triar un altre col·lectiu, però bueno, em va trucar a Speed i bueno, realment tampoc al principi sabia ben bé el que anava, però vaig decidir tirar endavant i la veritat ha sigut una molt bona experiència per mi.
Com valoreu la vostra experiència?
Molt bona. Estic molt content.
Sí, molt bona experiència i he après moltes coses sobre la gent i sobre la gent que ens envolta i ha estat molt bé.
Escuchad, ¿y cómo lleváis esto de hacer práctica y estudiar a la vez?
Amb molta paciència i organització, la veritat.
Pues realmente, bueno, yo ahora mismo he acabado las prácticas, pero realmente ha sido bastante duro porque, claro, no, el nivel de notas que sacas cuando haces, si solo estudias, sacas más buenas notas, pero es que si haces dos cosas a la vez ya se acumula la faena y cuesta más. Pero bueno, se lleva bien, o sea, de todos a afrontar.
¿Podríais explicar alguna anécdota de las prácticas?
Bueno, nosaltres en vam tindre una amb el Jaume Capdevila que, bueno, ens va dir que podia anar cap a casa i si el podíem acompanyar i bueno, ens va demanar que el portéssim al bar i nosaltres confiats, pues el vam acompanyar i després vam pensar que si realment havia avisat al centre. Vam tindre que córrer, vam avisar l'Ariana i va resultar que no, que se tenia que avisar sons pares i bueno, vam tindre que anar a buscar-lo un altre cop i el vam tornar a portar al centre.
Bueno, jo realment l'anècdota que explico va ser, no, bueno, també és dir que l'experiència també és de dir perquè hem de tenir pendent la gent que amb la que estem i la responsabilitat que tenim. Va haver una persona pues que diguem, lo que li va passar és que es va treure les sabates davant el taller i clar, ell es pensava que estava, es va desorientar i es pensava que estava a la seva habitació. I clar, això a mi personalment em vaig quedar, per dir la paraula, pues em vaig quedar quadros. I clar, va ser convèncer el que no estava, que estava fent un taller, que no estava a l'habitació, se l'havia de dir on estava, no? I, bueno, és aquesta la nota que explicar. Em vaig quedar, bueno, fa una mica de gràcia, però tampoc també s'ha d'estar pendent de la responsabilitat que tenim amb la gent.
Quines són les tasques que us han resultat més complicades?
Bueno, jo crec que les tasques més complicades han pogut ser els espessants, perquè és una obligació bastant important, ja que si et passes amb l'espessant pot ser que tinguem que trucar a l'ambulància pels usuaris que tenen dificultats de deglució, i també sobretot els conflictes que poden haver al centre, perquè a vegades, clar, t'impacta perquè no saps com actuar, tens que ser assertiu i tens que sàpiga actuar d'una manera ni agressiva ni passiva.
Sí, a part de lo que ha dit el meu company en Cristian, també pues, hem tingut dificultats, pues, podria ser amb el tema de les higienes, perquè ja és un davant d'aquesta situació, pues clar, pensa que és una cosa bastant, bastant íntima també amb la persona i costa bastant tractar. I bueno, a part d'això, amb els trasllats també, perquè has de tenir bastanta responsabilitat, clar, no li ha de passar res a la persona i bueno, s'ha de tenir, és el que diem, és molta responsabilitat.
I després d'aquesta experiència, us animeu a treballar en aquest sector o voleu provar en algun altre?
Jo, des del meu cas, la veritat és que és la primera vegada que he treballat amb aquest col·lectiu i estic molt content, m'ha agradat molt, però la veritat és que no descarto provar nous col·lectius, ja que no deixa de ser experiència i et pot ajudar a obrir moltes portes de cara a un futur.
Sí, en el meu cas també m'ha agradat molt i també m'agradaria treballar, però també pues, m'agradaria treballar amb altres col·lectius que també potser no coneixem tant, com salut mental, com nouvinguts, i bueno, són experiències noves que et fan créixer com a persona, i bueno, és algo que s'ha de tenir pendent també.
¿Recomendaríais a futuros estudiantes a venir a tener las prácticas en nuestro centro?
Yo sí, pero siempre depende de la persona, de qué colectivos les pueda gustar, porque no es lo mismo tratar con colectivos de adultos o de diversidad funcional que, por ejemplo, con colectivos conflictivos.
Sí, jo ho recomanaria, a part que es fa créixer com a persona, però també s'ha de tenir pendent que, clar, és que qualsevol col·lectiu que estigués amb integració social s'ha de pensar que tu treballes amb persones, i les persones, i això també fa que sigui pues, una tasca vocacional. I és una cosa que s'ha de tenir pues, pendent.
I per acabar, nois, si us ofereixen una plaça per treballar aquí, la agafaríeu?
Jo sí. Estic molt content amb els usuaris i amb els professionals. Han estat molt simpàtics i ens han ajudat sempre que ho hem necessitat. I la veritat és que els agafes molt apreci, a tots.
Sí, jo també. Jo també. He acabat molt encantat amb la gent que he estat i amb la gent que m'ha envoltat.
Muchas gracias, Rafa y Cristian, por dedicarnos este tiempo y conocer vuestro punto de vista. ¿Os apetecería decir algo más que no os hayamos preguntado?
Pues yo lo que puc afegir és cap a les persones que fan integració social o que ho estiguin pensant, que és un món molt difícil, però a la vegada molt bonic, i que les experiències te fan créixer com a persona i que te'n dones compte que a vegades ens capfiquem en problemes que realment no tenen importància en comparació amb problemes de persones que realment sí que són problemes, com les persones amb diversitat funcional, per exemple.
Perdón.
Y como bien habéis comentado antes, es un trabajo que se tiene que hacer con sentimiento vocacional. Pues bueno, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros por invitarnos.
A vosotros.
Y Ricard, recordad que volveremos a estar con vosotros el último viernes de cada mes. Gracias, Ricard. Y gracias a la cadena COME por este ratito que nos deja. Hasta pronto.
Adeu.
Adiós.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, que obrim aquesta finestra del record.
Bueno, ja has fet avui el present, el regal pertinent, o te'l guardes pel dia 23 d'abril, tu?
Jo el 23 d'abril.
Perquè avui...
Però, bueno, avui si també es pot tenir un detall, eh?
Ah, exacte. Sempre, cada dia s'ha de tenir.
Clar que sí. No?
Avui parlem perquè avui és Sant Valentí. I tot i que a Catalunya el patró i el símbol dels enamorats és Sant Jordi, també hi ha qui celebra el dia de Sant Valentí com el dels enamorats. Potser aquesta festa arrenca de relacionar el temps passat, aquesta data, amb algun geni primitiu relacionat amb el retorn del bon temps i amb la revifada vegetal gràcies a l'escalf del sol. Algunes dites d'aquest dia així ens ho fan pensar. Diu, per Sant Valentí floreix el romaní. L'altra dita que diu, per Sant Valentí l'ametller ha florit. En clara referència al floriment com a símbol d'esplet de vida i que és relacionat amb l'amor. Algunes il·lustracions franceses ens presenten Sant Valentí com amb un sol a la mà, significant que és temps d'iniciar la florida als arbres com a símbol d'aparellament, com a símbol de galanteig, per això s'agafa com a patró dels enamorats. Un fet que va ajudar a divulgar el nom patronal de Sant Valentí l'hem de buscar al Palau Reial, tot seguint la creença de que el famós cristall de Sant Valentí ajudava les parteres a infantar sense perill. Quan una reina havia d'infantar, anaven a buscar aquest esmentat cristall a fi de que les protegís. I d'aquesta manera, després del naixement d'Alfons XII, la seva mare va fer emmarcar ricament aquest esmentat cristall i es va convertir en una divulgadora d'aquest sant i dels seus prodigis, uns prodigis que obraven el part i en les relacions conjugals. A Catalunya, però, repetim, el símbol de l'enamorament i de la rosa està relat el 23 d'abril, festa de Sant Jordi. I la dita, per acabar, ens diu que a la casa del pobre el gos hi sobre.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Barcelona termina la reunión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con los agentes económicos de la ciudad. Encuentro en el que han valorado las consecuencias de la suspensión del Mobile World Congress. Mientras la organización del evento sigue eludiendo cualquier responsabilidad, el agujero que deja la anulación del Mobile afecta a todo tipo de sectores de Barcelona, desde las floristerías hasta las comercializadoras de marisco. Con ellos ha estado Sergi Tor.
Porque hay el mejor material, pero faltan los clientes. El domingo, una empresa de Gavà organiza un outlet para vender a bajo precio las flores que tenían que embellecer el Mobile. Mercabarna busca salida al pescado y marisco. Y la Asociación de Almacenes Frigoríficos, que tiene la mejor carne de España, muestra su desesperación. Su presidente, José Grifols, dice que no sabe qué hacer.
Bueno, pues esto no va a ser fácil colocarlo. Y si tenemos que, por desgracia, ir a la congelación de estas carnes, el valor económico bajará.
Esta asociación es la primera que plantea demandar a EGSMA por considerar injustificada la cancelación del evento y está estudiando acciones judiciales.
Y el sonido que más se ha repetido esta mañana en distintos puntos de España es este. Tractorada en distintos puntos del país. Nuevas protestas de las gentes del campo en Lérida, en Oviedo, también en Lucena, en Córdoba.
Si pasa algo a lo largo de la cadena alimentaria, el que paga el pato es el agricultor.
En Valencia, los agricultores siguen manifestándose a esta hora por las calles de la capital del Turia. Santi Pacheco.
Sí, una protesta que desde luego ha desbordado las previsiones más optimistas de la propia organización. Ahora mismo el centro de Valencia sigue absolutamente colapsado. Son más de 20.000 los agricultores llegados de toda la comunidad con más de un millar de tractores. Protestan porque aseguran que ya no pueden más y que sin medidas por parte de las administraciones, cultivar en España ya no es rentable. Entre los lemas, muchos apelan a la dignidad del agricultor, pero también otros tocan la fibra con asuntos que sí están en la agenda política, como son el de la despoblación rural o el del freno al cambio climático. Hay un dato que es absolutamente escalofriante. En el último año, una quinta parte de la superficie de cultivo en la Comunidad Valenciana ha sido directamente abandonada.
Gracias, Santi. En directo desde Valencia, ¿qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que va a acompañar a Núñez Feijóo durante la campaña electoral en la que busca revalidar como presidente de la Xunta de Galicia. Aspira a la cuarta mayoría absoluta. Las elecciones son el 5 de abril, coincidiendo con las del País Vasco. El desabastecimiento de medicamentos en las farmacias españolas se ha multiplicado por 12 en la última década. Son cifras de la Agencia Española del Medicamento. La falta de oferta varía según los días. En COPE hemos salido a la calle. Fátima trabaja en una farmacia del centro de Madrid.
Pues hoy falta, por ejemplo, prolopargina, falta algunos los sartanes, que es un medicamento de la tensión muy famoso, falta los ketoconazol en champú, que son medicamentos que también son muy frecuentes.
Y estamos a las puertas de un fin de semana con temperaturas primaverales. Se van a alcanzar los 25 grados en Andalucía, Levante y norte de la península. Ya el domingo van a llegar las lluvias, aunque de forma leve, en la zona del Cantábrico y Galicia.
Y hoy tenemos partidazo para abrir la jornada de Liga. Luis Munilla.
Valencia Atlético de Madrid a las 9 en Mestalla. 2 puntos les separan en la tabla. Se están jugando la Liga de Campeones y además tienen Champions los dos, que regresa la semana que viene. En la Copa del Rey de Fútbol, anoche partido de ida de la segunda semifinal. Real Sociedad 2, Mirandés 1. La vuelta es el 4 de marzo. En la Copa del Rey de Baloncesto, Real Madrid y Valencia jugarán el sábado la primera semifinal después de eliminar anoche a Bilbao y Barcelona. Por la eliminación del Barça, le preguntaban al entrenador del Real Madrid, a Pablo Laso.
Ni lo sé. Ni me importa, ni me preocupa. Es una pregunta para el Barcelona, no para mí.
Siento responderte así, pero creo que es lo correcto, con todo el respeto al Barcelona. Yo estoy seguro que el Barcelona está jodido hoy, como está el Bilbao, o como estaría yo si hubiera perdido. Pero yo creo que el Barcelona está haciendo una gran temporada.
Hoy se completan los cuartos de final con el Tenerife Andorra y el Unicaja Zaragoza. Además, ha habido sorteo de la Copa de la Reina de Fútbol con estos cruces. Athletic Tacón, Barça Depor, Madrid Sevilla y Logroño Betis. Y sorteo también de la Copa del Rey de Balonmano. Barcelona Granollers, Ademar León Logroño, Anaitasuna Cuenca y Bidasoa Benidorm.
Te estamos, gracias Muni, te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, amb la energia i la velocitat que ens donen los increïbles i aquesta sintonia, nosaltres comencem l'espai divendres de cine, com sempre, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem superaccelerats avui.
Sí, sí, bueno, a veure, perquè l'estrena d'avui és el Sonic, no? I llavors claro. Anava com allí superràpid.
Superaccelerat. Per cert, sí. El Sonic, ara en parlarem, però amb allò que quan van posar el tràiler no li va agradar a la gent, el van haver de refer, la Laura va dir que era horrible.
Home,
jo vaig
favor.
Dir que no, bueno, a mi no em semblava malament.
És que a tu te sembla bé tot, Ricard, no tens criteri amb el cine.
Bueno, a veure, divendres de cine, d'Òscars.
Oh, i de Sant Valentí, amic.
I Sant Valentí, jo claro, sé, jo claro. Sé. Però primer
pues
comencem parlant dels Oscars.
Els Oscars, vaig veure la cerimònia. Jo vaig dir, va, me quedo un ratet només a veure els vestits, tal, no sé què. Bueno, al final me vaig deixar només tres guardons. O sigui...
No, home, ja, això ja ho tenia claríssim, que ja, ho veuries
que...
tot.
Quan un t'apassiona algo, pues mira, és igual que sigui.
Però no és
avorrida,
la cerimònia dels Oscars, o no?
No, aquest any, de fet, va ser molt dinàmica, perquè no tenien presentadors, llavors ah. el que donava el premi deia, mira, les premiades són aquesta.
Ah, sí?
Feia una mica de speech, en plan de, al llarg de la història hi ha hagut tal, hi ha hagut qual, i ara els premiats seran, pam. No? Llavors, el que sí que hi havia breaks, que eren números musicals. A mi el primer, per exemple, me va agradar molt, el de Janelle Monáe, perquè considero que és una tia que té una posada en escena i tot, superguai,
vale,
la veritat.
No sé qui és.
Llavors, bueno, remarcable, alguna sorpresa? No, cap. Paràsitos com la millor pel·lícula i com a millor pel·lícula estrangera de parla anglesa.
Bueno, a veure, espera. Òscar, el millor actor.
Òscar, el millor actor. T'ho dic tot de memòria, que no ho tinc apuntat
no,
ni
bé. No,
a veure,
ja, però què te l'has de saber, que el vas dir tu?
Joaquin Phoenix, home, claro.
Bueno,
sí, però no vaig guanyar la porra.
El joc era aquest.
No vaig guanyar la porra.
Perdona, sí. L'únic que jo em vaig mullar... la vaig encertar.
Home, estava claríssim, no?
No estava tan claríssim.
A veure, ho deien els presentadors dels Oscars que quan...
No, bueno, jo ho tenia
allí,
claríssim.
Com de comentaristes, demés. Com de partits de futbol, no? Diuen, a veure, aquí han volgut nominar a pel·lícules europees, però a l'hora de guanyar, pues això és Pixar i això és Hollywood. I aquí guanya Toy Story, i ja està.
Perdona, però és que és el que et vaig dir. El problema de Toy Story 4, si és que en tenia algun de problema, és que és la 4, i que ja estem acostumats a tot. Però tu la veus i és un tros de pel·lícula.
Claro, jo no l'he vist encara.
Desespavil.
Apunto.
Va, alguna cosa... sí, Òscar, la millor actriu.
Renée Zellweger amb Judy, per fer de Judy Garland.
Aquí hi havia moltes actrius, eh?
Quatre.
Amb possibilitats. No, home, ja ho sé. Sí, claro, quatre com tot. Vinga, Òscar, la millor pel·lícula, que aquest potser va ser...
Pues
el
mira,
més així.
Paràsitos, jo no sé, jo pensava
aquesta
que sonaria
la
de Sam Mendes, sí.
Curiosa.
Sí, és la coreana, que ara, bueno, l'altre dia vaig passar pel davant del Funàtic, que feien la pel·lícula, una cuada, mare meva.
Bueno, vinga, va, els Òscars, res, a les xarxes socials ho acabem de... ja ho hem publicat, de fet, aquesta setmana. Avui dia de Sant Valentí, Laura González.
Sí, fica música romàntica,
però
va.
Però tu celebres això o no?
Jo no, però pels que ho celebren, pues ho faig.
Ah, tu no ho fas?
No, tot màrqueting.
Bueno, home, tot màrqueting, però no cal comprar coses, però es pot celebrar igual.
Mira, jo ho vaig celebrar un dia inesperadament.
I et va sortir fatal.
No, no, ah. De sorpresa. Jo no vaig preparar res, ho va preparar la meva parella. Em va preparar un Wellington, que és un plat així, que és solomillo,
sí,
però embolicat amb mojaldre i tal. I clar, pues jo no ho sabia, era una sorpresa. I
ai, Déu meu.
Vaig trobar una persona que necessitava ajuda al carrer. Jo sempre soc de les persones que ajuden als altres pel carrer. I venga, i el meu nòvio m'esperava i com tarda tant, no sé què. Clar, li vaig dir, no, és que he tingut que trucar amb una ambulància perquè hi havia una persona que necessitava ajuda.
Pensava
al
que te l'havies portat cap a casa, dic ja.
No. I clar, el pobre m'esperava, saps? No.
Sí, l'espelma s'havia consumit ja.
Ja, sí, però el nostre amor no.
Ah.
Encara estem junts.
Oh!
Va, què m'has de dir de Sant Valentí? Que això al cine també hi és, no?
Podem recomanar pel·lícules de Sant Valentí.
A mi em fan molta mandra, ho reconec.
Sí, hi ha de tots els gèneres. Inclús hi ha un Sant Valentí sangriento, de terror. Imagina't.
Sí, ja només em faltava això a mi.
Bueno, per mi, pel·lícules així... Mira, una espanyola, Los Amantes del Círculo Polar, per exemple, podeu veure. De així típiques americanes teniu la de Kate Winslet i Jim Carrey, la de Olvídate de mi, de, en anglès, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que també és molt xula. A veure, és per plorar, vull dir, hi ha més pel·lícules de desamor que d'amor, quasi.
Clar, és que quan parlen d'amor i passa a ser un drama, què vols que et digui?
Serendipity també era una bona pel·lícula d'amor, és que n'hi ha moltes, eh?
Sí, claro, i Sexo en Nova York.
Però ja, ja no, això és amor per la moda.
No, no, sí, a mi no m'agrada.
Està enamorada del Manolo Blahnik. En fi...
Però no, que... però que em refereixo que aquest gènere, cadascú ja se posa el límit o el nivell on vol, eh?
Sí, sí, vull dir, jo pel·lícules d'amor m'agraden, eh? Vull dir, no és el meu gènere,
o sigui,
ja ho saps.
Però... me n'has dit tres només i no, jo crec que no en conec cap de les tres. Digue'm una de... Tienes un email, no em diguis que no és una pel·li
bueno,
romàntica d'amor.
Ah, bueno, però que aquesta és la teva quinta, és la teva generació, Meg Ryan, a vosaltres us agrada Meg Ryan.
Què vol dir a vosaltres?
La teva generació.
La teva generació, però... Bueno, va, va.
Que... Res, mireu Titanic, ja està,
Titanic,
o Los Puentes de Madison.
Titanic és una pel·li romàntica, no també?
Claro.
O sigui, la van fer innecessàriament llarga i es van gastar una pasta amb
sí,
un vaixell
que
se'n recorda
la gent.
Però...
la gent és molt hater perquè se'n recorden del que es xoque contra la hèlice quan cau i de Leonardo DiCaprio morint al mar perquè Kate Winslet no li deixes parar a la taula. Que inclús quan va donar-li el Globus d'Or a Brad Pitt, aquesta última edició dels Globus d'Or...
Ah, per cert, Brad Pitt se'n va endur un Oscar.
Sí.
Al secundària.
Sí, però a mi Brad Pitt no em fa ni
a
gràcia
sí,
ni res. Ja
sí,
sé que
a
tu t'agrada.
Però ho dic.
A mi...
És un
sí,
gran
mas,
actor.
Sí,
és un dels grans actors. I a més, és relativament rebel i per això no li donen tants papers.
Vols
sí,
dir?
No diu sí a tot. És igual bueno. Que Leonardo DiCaprio.
Sí, igual ets, vamos.
No, que són rebels, dic.
Rebels.
Que no segueixen el que diu Hollywood, això vull
bueno,
dir.
Podríem estar molt rato parlant d'actors, cine, Oscars i tal, però bueno, també hi ha estrenes aquesta setmana.
Mira, espera. Jo vaig comprar la meva primera consola, la Mega Drive, amb el Sonic.
Ei, jo també!
Oh!
Pues mira, serem de quintes similars. Serem...
Veus tant quanto? Bé, va, estrenes, te queden 3 minuts avui.
Pues mira,
perquè avui fa 25 anys de la inauguració de l'Auditori Enric Granados.
Ah.
I els hi donaré més espai a l'Espai Groc.
Molt bé, doncs bueno, pues avui estrenen la pel·lícula de Sonic, que és una pel·lícula que barreja animació i persones. Entre les persones està Jim Carrey com a Doctor Robotnik. I què més tindrem? Tindrem Fantasy Island, ¿vale? Que és una pel·lícula de terror basada en una sèrie de televisió dels anys 70. No sé si recordeu que era una sèrie que hi havia gent que anaven a una illa i hi havia un senyor, una espècie de mago estrany, amb un enano i...
veure,
i satisfeien les fantasies de la gent.
Això és un videojoc. Ah, sí? No la conec jo, això. No sé si era un videojoc o què.
Era una sèrie americana del 70.
Ah, sí?
Sí. I ara fan la pel·lícula en clau de terror i es diu Fantasy Island. Vale,
ja, però
també...
escolta, les fantasies de la gent no sempre han de ser terrorífiques.
Ah, bueno, però poden sortir mal. Cuidado con lo que deseas,
vale,
perquè
vale.
Sempre té una contra, els
vale.
Desitjos. Això jo ho sé perquè vaig llegir aquests llibres que
jo
deien...
Jo sé perquè vaig anar a la illa. No,
no, perquè vaig llegir aquests llibres de pesadillas de R.L. Stein.
Ah.
I allí hi havia un que t'ho explicava, que te deia, bueno. Vigila con lo que deseas. Bueno, a veure, seguim. Tindrem també Crimen a contrarreloj, vale, que va sobre... Bueno, un home que és policia, té molt bona relació amb la seva neboda, llavors un dia rebo una trucada en plan, ens volen matar, no sé què, pam, pam. Quan arriba a casa de la seva neboda, els han matat a tots, a son germà, a la dona i a la nena. Llavors, bueno, està supertrist i tal, i passa una setmana o així, i rep una trucada de la seva neboda. I li diu, oh, des d'on me truques? Diu, no, des de casa. Bueno, resulta que és un salt en el temps, no? Ella l'està trucant 2 setmanes abans de que això passi. Llavors, ell com a que pot evitar aquest assassinat. Què més tindrem? Bueno, si és que tenim estrenes. Tindrem Casanova, su último amor, una película francesa, ¿vale? Que, bueno, és històrica d'època i que va sobre la única dona a la que no va poder seduir Casanova. Tindrem l'estrena espanyola de la setmana hasta que la boda no se pare, ¿vale? Us explico una mica de què va. Va sobre la Marina, que és una trentanyera, que, bueno, es guanya la vida organitzant bodes, no? Llavors, bueno, a diferència dels seus clients, ella gaudeix d'una vida sense lligams i sense compromisos fins que una nit coneix el Carlos i, bueno... un afer més, no?, per a ella i, bueno, i un moment de feblesa per a ell, ¿vale? Perquè, bueno, ell té una nòvia, no?, que és l'Alexia, que és una jove perfecta i amiga d'infància de la Marina. Llavors, quan Alexia descobreix la targeta de visita de Marina entre les coses de, del Carlos, pues llavors se lia, no? Ell diu, no, no, és que l'he contractat per preparar la nostra boda, no sé què, però aquí hi ha un triàngulo amoroso. També, si voleu celebrar el Sant Valentí al cine, ara que fa caloreta amb aire condicionat, o bé, si fa fred, però amb una mica de calefacció, ja sabeu que les cines sempre estan molt ben aclimatades.
Pensava que deies que això dels triangles amorosos i el dia de Sant Valentí tampoc pegava massa.
Com? Sí, claro que sí.
Sí, vaja, perfecte.
Perfecte, no? Poliamor està de moda.
Que, mira, bueno, vale,
un
ja,
dia
parlarem d'un
sí,
dia d'això.
Sí, i tant. Però bueno, si sou una mica cinèfils homeless com jo, que passeu més temps al cine que a casa, doncs pues això, aprofitem el Sant Valentí.
Canvi de música.
No, ja està, ja he acabat tot, ja.
Ja, però canviem de música.
Vale. També és molt romàntica aquesta, eh?
Sí, d'on surt aquesta?
Això, mira, forma part de la banda sonora de Barry Lyndon, una pel·lícula que va fer Stanley Kubrick, que el més important d'aquesta pel·lícula és que va fer part de la il·luminació amb espelmes, o sigui, Stanley Kubrick està com una cabra. O sigui, il·luminar una pel·lícula, aquells planos, amb aquelles càmeres que es feien servir llavors amb espelmes, ara que ho fas tot amb un iPhone, rai, però llavors era una nada de la olla. Però bueno.
Molt bé, escolta, que hem tingut la nostra dosis de cinema, també avui express amb la Laura González. Laura, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿con algo será? Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es i compruébalo.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, estem a divendres i per tant ara és moment d'obrir la nostra tertúlia de l'Espai Groc. Com sempre estem ben acompanyats, estan amb nosaltres avui la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal, bon dia?
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Avui és el dia de Sant
Valentí.
Enamorats.
El dia dels enamorats.
El dia dels enamorats, però també és aquella data que ja fa dies que la tenim, bueno, suposo que vosaltres més que nosaltres, ha marcat el calendari, 25 anys.
25.
Oficials ja de la inauguració de l'Auditori Municipal Enric Granados, eh?
Doncs sí, ha plogut, eh? I tenim moltes històries.
Molt bé. Avui vens acompanyada per la persona que està encarregada de la biblioteca de l'Auditori,
sí,
la Carme Sedó. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que jo li he preguntat, tu, Carme, hi eres el dia de la inauguració? Em diu, no. Però la Puri em diu, però ella se'n recorda de tot.
Ella és la memòria històrica.
És la memòria històrica, per tant...
Ho intento.
Per això avui està aquí amb nosaltres. És veritat que fa uns minuts ens ha fet una demostració fora de micro, eh? O sigui, la Puri ha hagut de buscar una cosa en un llibret i ella diu, no, que això es diu així. Sí. Per tant, avui la Carme està amb nosaltres per fer memòria. Avui viatjarem una mica, 25 anys enrere, per recordar aquell dia, jo crec que històrica. Recordem que molts músics ens han dit que al final és una de les sales amb millor acústica de tot Europa. Es va inaugurar fa 25 anys i segueix sent-ho, eh? Per tant, jo crec que per nosaltres, per Lleida, és una cosa que hem de mantenir. També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També ens acompanya avui el Miquel Ortigüela, que estarà, és guitarrista i estarà a l'Auditori aquesta propera setmana. Miquel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres avui a través de la línia telefònica la Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, dos propostes que tens importants. Una que ja ens la vas avançar la setmana passada i una altra que ja comença a ser doncs, una costum, una bona costum, i és una proposta familiar.
Vinga. Mira, de fet, avui no puc ser a l'estudi perquè tenim el gran muntatge de Goll de Gom aquesta nit a la Llotja i hem començat a fer funció escolar aquest matí, per això estem encara aquí. Mare Mar és un espectacle, la darrera producció, gran producció de Goll de Gom, que ja vam tenir l'any passat, la mateixa setmana de febrer, més o menys,
mira,
al Teatre de la Llotja. Sí, va ser així una casualitat. Vam exaurir entrades i allò que diem sempre, que sempre ens queda un ai al cor de dir segur que s'ha quedat gent fora i no l'ha pogut veure de Lleida, doncs la tornem a portar i gairebé hem tornat a exaurir entrades, la tenim a tope. Mare Mar...
Escolta, la gent que es quedi fora ja quasi bé els hi podem assegurar que el febrer de l'any que ve el tornaran, eh?
Ja no us ho podem dir, però jo crec que ja no. Jo crec que ja està. Està dirigida pel Joan Lluís Bozzo, que el coneixeu tothom, amb música de Lluís Llach, i està inspirada en l'obra Pèricles de Shakespeare, i és un cant als refugiats i un clam a favor del volem acollir.
Molt bé. Això avui...
Això avui, a les 9 del vespre, al Teatre de la Llotja.
Molt bé. I aquest familiar que em tens preparat de cara al cap de setmana?
Mira, no marxem massa del tema, perquè també és un espectacle que explica la dura realitat de les persones migrades i de les persones que han de fugir per motius de guerres o per motius polítics, però amb la absoluta garantia que riureu moltíssim.
Ah, bueno, per això...
Sí, és un espectacle que es diu Baobab, un arbre, un bolet i un esquirol, de la companyia La Pera Llimonera. És molt divertit perquè, sí, un bolet i un esquirol que vivien en un arbre, doncs han vist que s'han quedat sense casa i han de marxar a buscar un altre arbre. Tota aquesta metàfora serveix perquè les persones adultes entenguem, doncs, això, el drama de les migracions i dels refugiats, però és un espectacle dirigit pel Toni Albà, i amb guió del mateix Toni Albà, però també dels dos intèrprets de l'espectacle, que són el Sergi Casanoves i el Pere Romagosa. És un espectacle que lingüísticament és brutal. Els jocs de paraules que arriben a fer és que són extraordinaris. Rius sense parar, i la canalla, a partir d'una certa edat, que ja comencen a entendre paral·lelismes i jocs de paraules, a partir de 6-7 anys, us asseguro que riuran des del minut 1 i no pararan de riure fins al final.
Molt bé.
El tenim demà a la sala 1 de l'Escorxador a les 6 de la tarda.
Molt bé, doncs bones propostes que ens arriben des de l'Escorxador i la Llotja. Marta Salla, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja veieu que no us he preguntat ja si us han regalat alguna cosa avui, ja? Perquè ja vam dir la setmana passada que aquí hi ha també Sant Jordi, Sant Valentí, hi ha gent que ho fa cada dia, que això m'ho recordaven ahir, hi ha gent que ho fa els dos dies i hi ha gent que no ho fa mai. I bueno, també, escolta, que al final la vida són quatre dies, s'han de fer cosetes. Antònia Capdevila, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè a part de les activitats habituals, avui us en diran una que jo crec que s'exhaurirà segur, una activitat maca de veritat, que tindran a la biblioteca. Però abans, contes a la biblioteca.
Mira, com tornem aquest dilluns a la tarda, com farem tot aquest mes de febrer, març i abril, els dilluns a la tarda a les 6 i després a les 7 hi ha sessions de contes d'animals per a nens a partir de 2 anys a la biblioteca.
A partir de 2 anys?
A partir de 2 anys, no cal inscripció.
Són curtets, no?
Són curtets, i bé, són sobretot per les famílies. Diem 2 anys, però si hi ha nens més petits a la biblioteca amb les famílies també. Són contes adaptats al grup que en aquell moment hi ha a la biblioteca.
Perfecte. Escolta, dimarts teniu aquí com una mica d'overbooking.
Dimarts tenim moltíssimes coses.
El dimarts és un bon dia, ho posem tot allí.
Sí,
bueno,
tenim...
Comencem amb cinema, que això també agrada.
Iniciem un nou cicle de cinema, que esta vegada en diem cinema de còmic, i és una selecció de 4 pel·lícules que estan basades en personatges de ficció de còmic. La primera és El Cavaller Oscuro, que està basada en el Batman.
Sí, llavors... és veritat. Però això ja és molt modern. Jo sóc del Batman del Nicholson. Ferguson.
Bueno.
Que és de l'any 92. És cap enrere, ja.
Més cap enrere. Bueno, doncs seran quatre pel·lícules a les quals cada vegada hi haurà un personatge de còmic, que a més tenim tota la secció de còmic a la primera planta i una mica una forma de divulgar tant la secció de còmic i que a més tenim una secció bastant important de pel·lícules basades en còmic.
Ahà, molt bé. A més, hi ha el taller de la internet segura dimarts.
Fem una nova sessió perquè veiem que cada vegada que fem les sessions se'ns omplen, hi ha molta gent que té interès i és un taller d'internet segura. Està adreçat a persones adultes, a usuàries de dispositius mòbils, que tinguin mínimament uns coneixements tant d'internet com de mòbil, i el que se'ls dona és una sèrie de pautes i de consells per a navegar d'una forma segura. Com posar contrasenyes, com baixar-te una aplicació, quines dades no has de donar mai, quins inputs o coses que poden sortir al mòbil t'han de fer pensar que allí potser hi ha algun problema. Bueno, és sobretot això, no?
Sí, perquè a més els mòbils de tant en quant et donen un missatge allí que, bueno, el pots entendre o no.
Exacte. I llavors és una mica...
Te pido permisos para.
A més, són tallers amb molt pocs usuaris, 8-10 usuaris, amb la qual cosa es poden resoldre els dubtes personals de cadascú.
Molt bé. I dimarts, ara ve aquesta activitat que la biblioteca s'ha de quedar petita.
Aquest sí que és amb inscripció prèvia, perquè és un laboratori de lectura adreçat a famílies, amb infants a partir de 5 fins a 10 anys, i és un laboratori de lectura en el qual els nens i les famílies investiguen un cas que ha hagut un misteri, que haurà un misteri a la biblioteca. En aquest cas es diu Expedient Panxa Plena, el cas del llop ferotge, i hi ha una petita teatralització en la qual es presenta el cas de les coses que han passat, basat en contes, i els nens han de buscar les pistes per a resoldre aquest cas.
O sigui, a veure, això per entendre'ns, és com un escape room, aviam, no va amb temps, ni estàs tancat en una habitació, ni està a punt d'esclatar, ni res de... Però, per entendre'ns, has d'anar seguint unes pistes per la biblioteca.
Exacte, per la part aquesta que hi haurà, tu et fan la presentació, t'expliquen el cas, doncs, per exemple, el cas del llop de la caputxeta, el de la sopa de pedres, bueno, hi ha diferents, t'expliquen el cas i tu has d'intentar buscar les pistes per a resoldre aquell cas. La voluntat és que, a partir d'aquesta experiència lectora, marxis a casa amb aquests contes per a llegir-los després a casa.
Això que busqueu, investigadors, a partir jovenets, eh?
Jovenets, sí, a partir de 5-6 anys i sobretot...
Però això és en família, no?
És el que es deia, és una activitat diferent perquè està adreçada a famílies.
Això és genial. Has de deixar fer els nens, vinga,
sí,
busca.
Sí, sí, no? Però amb aquella cosa d'ajudar-los i després poder marxar cap a casa amb el conte i acabar la investigació. Bueno, és un tipus d'activitat que s'ha iniciat fa uns anys, que en diuen laboratori de lectures, que és una forma d'atensar o de fomentar la lectura per mitjà d'aquesta activitat d'investigació.
Laboratori de lectura, ho tornareu a repetir el mes de març, aquesta primera vegada és aquest proper dimarts. Quanta gent teniu previst?
Màxim 10-12 famílies.
10-12 famílies.
Per a que puguin disfrutar i puguin fer tot el...
És gratuït.
És gratuït.
Però amb inscripció prèvia.
Inscripció prèvia a la pàgina web o bé directament a la sala infantil i juvenil.
Bueno, doncs, si us ha interessat, que jo crec que sí, directes us heu d'inscriure... 10-12 famílies, no? Clar, 50 famílies per dir, de 4 membres seria un caos.
No, perquè no disfrutarien. A més, el mes de març la tornarem a repetir i després aquesta experiència rodarà per biblioteques de Lleida.
Mira, ara anava a donar una idea que igual no us agrada, allò. Podríeu obrir els diumenges i fer-ho, no?, cada diumenge.
Sí, sí. No, si hi hagués plantilla, està clar que és un equipament que està tot muntat i podria funcionar perfectament dissabtes i diumenges, però necessitem una plantilla de cap de setmana, no? És que a mi em sap greu,
perquè li he posat el dit a la llaga, perquè sé que l'Antònia pateix molt per això.
Bueno, mira, és però, el que hi ha. El que passa és que dissabtes i diumenges tot el que tenim i és igualment, tant si està oberta com si està tancada la biblioteca. Tota la inversió, tot és igual. Ara és una qüestió de tenir una plantilla que pugui fer cap de setmana.
No, és que a més per obrir la biblioteca es necessita com a mínim...
10 persones.
Com a mínim, que és molt gran. T'has de trobar gent en algun lloc perquè si necessites qualsevol cosa...
Són 6.000 metres quadrats i necessitem, això, 10 persones per temes de seguretat, no només de donar servei, sinó per tema de seguretat.
Bueno, va, que tenim eleccions aviat a la Generalitat, a veure si després es posen les piles i designen personal i anem aprofitant encara més la biblioteca. Per cert, la biblioteca que vam dir que en aquest nou edifici
On esteu ara? Quants anys fa?
22. Ha fet aquest mes de gener. El 21 de gener va fer 22 anys.
Imagina't. O sigui que no us vau portar gaire amb l'auditori, eh?
No.
Molt bé. I recordem que teniu les dues exposicions que les podeu visitar, la de les menines.
La de les menines i de l'any internacional de la taula periòdica.
Molt bé. Gràcies, Antònia. Tot això des de la biblioteca. Anem cap al CaixaForum, Maribel Tos, perquè vosaltres, la vostra exposició, també li quede res, eh?
Li queden molt poquets dies, concretament doncs, fins al dia 23 de febrer, concretament fins diumenge que ve, no l'altre, i bé, doncs, estem,
ja,
doncs...
O sigui, ja.
Aquest
cap de setmana que ve, no l'altre.
L'altre, així és. I bé, doncs, queden les darreres visites per al públic general que nosaltres oferim cada dissabte, doncs, a 6:45, i també, doncs, el cicle doncs, de conferències que hem organitzat en el marc doncs, de l'exposició. No? Concretament, doncs, aquest dimecres, doncs, dia 19, tindrem doncs, a l'escriptora i periodista doncs, Marta García Ayer, que parlarà doncs, de la fi del món tal com el coneixem. No? En aquesta xerrada doncs, ens submergirà en la transformació digital que vivim i en els canvis culturals, tecnològics i econòmics que ens afecten o que ens afectaran, millor dit, al llarg doncs, del segle XXI.
Molt bé, això és una activitat lligada encara a l'exposició que serà dimecres vinent, eh? És la darrera conferència lligada a l'exposició. Recordem que és l'experiment 2100 i que la podeu fer lliure, la visita, però també podeu agafar la guiada que queda, la d'aquest dissabte, i suposo que la de dissabte vinent.
Dissabte vinent i també doncs, el dia 23 doncs, de febrer, el diumenge, també a les 12 del migdia, també n'hem programat doncs, una. No?
Ja, però aquella és la darrera, ja.
Aquella serà la darrera, tampoc... la darrera de veritat.
No hi confieu perquè l'aforament és limitat, eh? A veure si tothom farem cap al darrer dia a la visita guiada.
Així
l'aforament és limitat, però vaja. Si no l'heu fet la guiada, és recomanable. Però abans de tot això, aquest mateix dissabte, o sigui, demà, teniu vosaltres l'activitat familiar.
Sí,
a Cau d'Orella.
A Cau d'Orella, és el concert familiar que divendres passat ja vam tenir doncs, l'oportunitat de parlar-ne a través d'aquest doncs, micro. És un espectacle doncs, recomanat per les famílies, pels nens i nenes doncs, més petits doncs, a les famílies, pels nens i nenes a partir doncs, de 2 anys. No? L'escenari doncs, de Caixa Fòrum Lleida doncs, ens transformarà o ens farà viatjar més aviat doncs, al New Orleans doncs, dels anys 30 i 40 i 5 músics irrompiran doncs, escena i tindrem l'oportunitat doncs, de gaudir d'un doncs, seguit de cançons populars catalanes amb aquesta empremta doncs, de jazz i de swing.
Molt bé. I dues activitats més de cara a la setmana vinent. Una de música, que serà el dimarts.
Sí.
Les audicions íntimes.
Les audicions íntimes. Arribem doncs, també doncs, a la recta doncs, final de les audicions íntimes. Què són les audicions íntimes? No són una conferència, no són un concert, són més que una conferència, són més que un concert. En aquesta ocasió, doncs, nosaltres comptarem doncs, amb la formació musical Lepin Zigane, que és una formació musical nascuda literalment doncs, als passadissos del metro doncs, de Barcelona. Podríem dir que són els joglars doncs, de carrer doncs, per vocació i que interpreten doncs, un tipus doncs, de música amb uns estils ben diferents, no? Però d'alguna manera parlant doncs, del llenguatge que anomenem doncs, Gypsy Swing. No? En aquesta ocasió, com és habitual, en el marc doncs, de les audicions íntimes, comptarem doncs, també amb un convidat especial que és en Xavier Chavarría, que és musicòleg i periodista, el qual doncs, farà d'enllaç doncs, entre la formació musical, Lepin Zigane, i el públic, doncs, assistent. No? D'aquesta manera, doncs, mentre vagin interpretant doncs, les diverses peces doncs, el seu repertori, el públic tindrà la possibilitat doncs, de fer preguntes i conversar doncs, amb ells. Mm.
I després, dijous, el cicle Universos Literaris, que també ja ens l'havies presentat, aquest. Eh?
Sí, és un cicle que de fet és forma part de la programació del 2020 doncs, de CaixaForum Lleida que vam estrenar doncs, l'any passat i bé, Universos Literaris l'objectiu d'aquest doncs, cicle és convidar doncs, una vegada doncs, al mes amb un escriptor doncs, de renom per tal doncs, desvetllar-nos quins són els seus secrets a l'hora d'abordar doncs, el procés creatiu no? I en aquesta ocasió doncs, comptarem el dijous dia 20 a les 7 de la tarda amb Lorenzo Silva.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres.
Hoy es el día de los enamorados.
Quin poc èxit que he tingut,
eh? Hoy es el día de los enamorados.
Normalment jo poso música i s'aixequen i ballen, eh? Però ara vaig a fer. Bueno, que avui...
Terrible. ...enamorados con ansias y esperanzas de un querer.
Encara ho fan cada any a la televisió, la pel·lícula aquella de Sant Valentí.
No ho sé, eh? Però...
Perquè abans era un clàssic cada any.
Home, avui potser no.
Havia l'americana i l'espanyola.
Sí, però igual ho passen a demà, dissabte, a Cine de Barrio o aquestes propostes.
A l'espanyola havia la Concha Velasco, sí.
Clar. Hoy es el día de los enamorados. Bueno, es que, curiosament, va caure així. 14 de febrer de l'any 1995 era el dia en el que llavors la reina d'Espanya va venir a inaugurar l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri
sí,
Terrado.
Doncs sí.
Tu votaves per allí, no com a directora?
No, era cap d'estudis del Conservatori i vam viure tot el trasllat cap al nou edifici.
Ah, sí? D'on veníeu, per cert?
Del convent de Santa Teresa.
És veritat, és veritat.
Sí, perquè abans, anteriorment, havíem estat entre Sant Llorenç i el carrer Major, amb un pis del carrer Major que un dia a mig curs va amenaçar ruïna i ens van fer fora. I vam estar un mes sense fer classe buscant una nova ubicació, que va ser el convent. Clar, hi vam anar per un any, perquè va ser cap a l'any 86 o 87, i bueno...
Bueno, és que...
Em sembla, Puri, que no vas bé, eh? Em sembla que la Carme té unes altres dates. Sí.
Perquè quan vau acabar, quan vau sortir del carrer Major, vau anar primer Sant Llorenç.
No.
I després van...
No, en absolut.
Vale. D'acord.
Estàvem repartits perquè havíem crescut molt
al Conservatori. Però el problema és que no estàveu reunits ja,
al mateix edifici.
Perquè jo vam examinar a carrer Major i després a Sant Llorenç.
Sí, sí, però segons el que és, els exàmens eren en un lloc i segons el que...
Saps que jo vaig fer piano? Em vaig examinar al carrer Major. No em diguis a on. Amb un segon pis.
Jo també, jo també. A damunt del Deli France. Sabeu on era el Deli France?
Amb el passadís que feia on, eh?
Sí, sí, a més recordo que feien cua a les escales.
I els entrepans del Deli France que ens fèiem a mitja tarda.
Pues fèiem cua, perquè jo venia d'una escola, per tant, vull dir, no estudiava allí, però em vaig examinar allí.
Amb tots.
No? I fèiem cua a les escales, per una casa vella. Sí.
I llavors...
Ricard Álvarez, sí. Passi, vinga.
I llavors vam anar al convent de Santa Teresa, que va ser quan les monges van marxar cap a la Caparrella. O sigui que... I després vam viure pues, tot el trasllat cap a l'auditori. I sí, i era aquell dia, i era el concert, i a la recepció...
Clar, aquell dia suposo que, bueno, amb nervis, amb quadrar-ho tot...
Sí.
Al final la inauguració va consistir, evidentment, com ha de ser, en un auditori, en un concert.
Sí, sí, ara estava pensant amb el Tito, que era de protocol, el Tito Fernández, de l'Ajuntament... que es va aixecar i va dir «Su majestat, la reina d'Espanya!» I tothom de peu allí, llavors va disfrutar com un...
Clar.
Un nano, quan va, perquè això és un dels somnis, no?, de protocol. I bé, va ser un concert memorable. La veritat és que, clar, a més a Lleida no tenien cap sala anterior amb aquesta, per tant... Érem tots novatos, no?, a viure una experiència com aquesta.
Suposo que els que, clar, vinculats a l'auditori... Clar, l'auditori no es va construir en 4 dies. Va tardar.
L'auditori va tardar 10 anys.
Anava a dir, perquè, clar...
Perquè van sortir ruïnes romanes i llavors se van endarrerir molt. I, de fet, amb la Carme vam estar mirant la documentació i es va començar a fer concerts al novembre ja. Al novembre, a la sala petita, va tocar el José Antonio Chic guitarra i a la sala gran van fer...
Estabat Mater de Haydn.
Sí.
Amb l'Àngel Òdena, com a solista.
Amb l'Àngel Òdena,
precisament. Que
viu a Lleida.
Viu a Lleida i està triomfant per tot el món, per tots els teatres.
I això van ser, diguéssim, experiències anteriors a la inauguració.
Però la sala 1 encara no l'havíeu estrenat.
Sí, 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 amb l'Estabat Mater.
Amb l'Estabat Mater.
I què tal, quan t'hi vas asseure i dius, això sona bé?
Sí, i a més, jo ara els hi comentava que buscant també documentació me'n vaig donar compte de que jo també vaig tocar al novembre.
O sigui, no te'n recordaves?
Amb l'orquestra del Conservatori vaig fer un concert de Bach per a piano i orquestra.
Molt bé. Sí, sí. A veure, Puri Terrado, com anaves vestida?
Oh, això sí, que no m'ho preguntis.
No te'n recordes? En Carme, absolut. Com anava vestida?
No. Jo no hi era.
No, però si has vist, alguna...
Molt joves,
però si has vist alguna pel·lícula... Ai, alguna pel·lícula, alguna fotografia.
No, no.
No te'n recordes ni com anaves vestida?
En absolut, no.
Imagina't tu, eh? Però te'n recordes de veure la reina i tot el
sí, de saludar-la, sí, sí, sí. I me'n recordo que li va xocar molt de que ens va dir que érem un equip directiu molt jove, que li estranyava que fóssim tan joves.
Veus? Home, pues muchas gracias, no?
Sí, sí. Suposo que els conservatoris estatals, pues en general, són, eren... Clar, eren molt joves, és veritat.
I... Bueno, fa 25 anys, a veure... Oh, éreu, doncs, molt joves, doncs, sí. Éreu molt joves, sí.
Doncs això.
No, perquè ara ho sou, imagina't, sí, fa 25
sí,
anys.
Sí, gràcies. No, no, ara ja no.
Escolta, com has viscut aquests 25 anys d'auditori? Com els valores?
Home, jo els valoro, per una banda, penso que l'evolució del públic ha estat molt gran. Estic contenta perquè jo crec, me'n recordo quan hi havia el Toni Pujol que realment patia molt, no? I recordo que ell tenia molt pressupost. Clar, no hi havia, per exemple, no hi havia llotja. Llavors, el fet de que només hi hagués l'auditori volia dir que tenia una addicció de diners important. I portava formacions molt importants, podia permetre-se-ho, no? Però el seu problema era el públic, que no li anava la gent comprant entrades. I llavors havia de fer realment campanyes,
bueno, costava
buscar... O sigui, sí. Jo me'n recordo que convidava...
No estàvem acostumats a Lleida.
No, no. Costava curiosa, molt, no? Ficar gent, sí. I en canvi jo crec que això ha anat evolucionant. La gent, els abonats de Lleida, a més se queixaven, no?, de que hi havia molts convidats i que ells pagaven i que els, la resta no pagaven. Això sortosament ja no passa i estem... Hem lograt crear un hàbit i una fidelització. Mm-hmm. I això jo crec que està molt bé, perquè vol dir que s'ha fet un treball també educatiu important.
Clar, bueno, el fet de compartir l'edifici amb el conservatori ajuda molt.
Carme, tu entres a treballar l'any 96.
Sí, l'any 96. Sí,
per un any, vaja.
Bueno, però m'ho van explicar tot.
Escolta, com es va viure des de dins d'aquesta inauguració?
Bé, suposo que, bueno, jo no hi era i, no sé, em parlava de tothom amb molta il·lusió, no? Mm-hmm. Perquè era... començar una nova etapa, no?, a la ciutat de Lleida, també.
Però tu vas entrar directe cap a la biblioteca, de l'auditori.
Sí, 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 sí.
La biblioteca està entrant per la porta principal, a mà dreta, a dalt de tot, per entendre'ns. Sí. És magnífica, aquella biblioteca, a mi m'encanta.
Bueno,
té unes vistes.
Té unes vistes molt xules, té molta llum.
Sí.
Tot l'espai és molt maco.
La meva època d'universitat hi he anat a estudiar moltes vegades allí.
Molt bé,
és
molt
més,
bé.
Mira, et diré, però jo soc, o sigui, no vinc de la branca, i soc informàtic, per entendre'ns, però jo demanava un disc de música clàssica, m'ho posava i estudiava.
Pues te posava jo, eh?
Imagina't. No me'n recordo, perquè ja fa anys també sense voler. Però és una biblioteca maca.
I bé, com que ens havies... Perquè he fet vindre la Carme, també, doncs, perquè m'havies dit, a veure si ens contés algunes anècdotes que hagin passat durant aquests anys, no? I li vaig demanar una mica d'ajut a la Carme en aquest sentit.
A veure, Carme, sobretot allò que no ho ha explicat mai, que no es podia explicar, avui ho podem desclassificar.
Sí o què?
Sí.
Vinga. No, doncs pues començarem amb allò que dèiem de l'escultura aquella de la sala de músics. Sí, perquè a mi em fa molta gràcia, perquè venen músics allò que teòricament són gent superculta i gent meravellosa i tal, i van a la sala de músics, hi ha uns sofàs, hi ha unes catifes i per descansar.
I tenim una escultura.
I hi ha una escultura molt xula que està penjada a la paret. I és un esma.
De l'Antoni Abad.
De l'Antoni Abad.
La sala de músiques està més o menys a sota de l'escenari, al pis de baix, una mica més cap enrere.
Sí, o sigui, és darrere de la sala 2.
Sí, sí.
I allí la gent, pues, això, està abans de pujar a l'escenari. I què fan la gent? Pues, pengen la jaqueta i el bolso a l'escultura de l'Antoni Abad. I me'n recordo un dia que l'Antoni Pujol va pujar, però, bueno, diguem-nos de tot menys bonicos. I clar, és que dius, ostres, com pot ser això, no? Perquè, teòricament, els músics... Clar, tu penses que són...
Una sensibilitat,
clar,
sí.
Clar, tu penses que són
gent amb una...
Exacte, pressuposes.
Home, està clar que en aquesta sala falten penjadors.
Bueno, i vos suposo...
No, no, és la lectura, no?
Suposo, però sí que n'hi ha de penjadors.
Sí, i els vestuaris.
I no, hi ha penjadors d'aquests de peu, però...
Deu de quedar més a mà, l'estàtua deu quedar més a mà.
Sí, sí.
Sí, cridava l'atenció perquè, clar, són pams, és la mà de l'Antoni Abad que va mesurant la distància recorreguda des de casa seva, no, des del carrer fins a casa seva. I són els pams que havia fet, senzillament, és això. Clar, pots pensar que és la mà d'un pianista... que és, ho sí, sembla
sí,
també,
sí, sí, sí. Sí, per la posició.
Però no ho és, i també pots pensar que és una perxa perquè solen les mans amb els dits estirats
clar,
i així,
clar.
I llavors doncs, la gent optava. Però curiosament, posteriorment, sí. Ja no ha tornat a passar.
No, però al principi sí, suposo que també se va dir, no sé.
Sí, no sé. Se va avisar.
Va ser curiós.
Caram, això són interioritats, sí, això que sí. És el que el públic no veu.
Sí. No, el públic no veu com pujava i baixava la senyora Cavaller...
Per les escales.
De la sala simfònica a baix als vestuaris.
Bueno.
No ho veu.
I com pujava?
Montacargues.
Ah.
Sí? Montacargues, sí.
Bueno, Montacargues perquè no hi ha ascensor, és un Montacargues que puja i baixa.
Sí, sí, sí.
No claro. Podia...
Sí, el problema és per pujar i baixar l'escala.
Ostres. Sí. Això passa, ha passat altres vegades.
Jo t'envio la cantante. A piso 2.
Cling.
Bueno, jo hi he pujat i baixat per aquell Montacargues també. O sigui,
bueno, és un clàssic,
però hi he pujat i baixat
clàssic,
allà.
Sí,
perquè
sí.
Els concerts que hem fet amb Cadena 100 a l'auditori, bueno, doncs et toca venir allí, descarregues pel lateral de l'auditori, que la porta és directament el Montacargues, sí. La porta gran, i vinga, amunt i avall. Uh-huh. Amunt i avall, allí. Escolta, alguna anècdota així amb algú conegut?
Conegut en
bueno,
quin sentit?
Bueno, conegut...
No sé, jo anava a dir lo de la Rosario Andino, que també va ser com a divertit. No, va vindre... Hi havia un concert de venir una orquestra amb un director convidat, que era l'Slomo Mins, i una orquestra d'aquestes del Centre Europa, molt xula, i com a solista venia una pianista que es diu Rosario Andino. I no sé què va passar, que va arribar...
L'avió, no?
Sí, no sé què va passar amb l'avió, va arribar tard aquí a Lleida i no va poder fer prova de son orquestra o que sí. I li va i li diu, pues jo no toco.
I no va tocar.
I no va tocar.
Ai, no va tocar.
No va tocar. No. La sort és que el director de l'orquestra era un violinista super reputat, que és l'Slomo Mins, i es va treure de la màniga un concert de Mozart, suposo, o una cosa així que devien tindre en repertori a l'orquestra. I bueno, però la gent, bueno, bravos, amb aquest senyor va triomfar aquest concert. Que dius, no sé si...
Però aquestes coses passen, són sí. Divos, a vegades són divos.
I llavors, el que l'habilitat va ser que llavors, aquesta senyora va vindre a la primavera a fer concert de música de
clar,
cambra.
Clar, devia de venir el dia abans, per si a cas ja.
No ho sé, però va,
o sigui,
com que aquell dia venia sola,
ja no
va tindre sí, problema sí. De... Però va ser també una mica així, com a, que dius, ostres, i ara què fem?
Uh-huh.
No? Va ser...
Escolta, gent que heu conegut, així, que us ha fet gràcia, que hagi passat per l'auditori?
Home, un pianista.
Qui, el Ciccolini?
El Ciccolini.
El Ciccolini.
El Ciccolini per nosaltres va ser una experiència religiosa. Semblava el Papa de Roma.
No, estàs al lloc ideal per dir-ho, sí. Vull dir, bé.
Semblava el Papa de Roma, vull dir bueno, que... No, a més va arribar que amb vora 90 anys, és que quan ho van veure ens va agafar com un...
Com aquest senyor que li portem les babutxes
sí.
I el diari.
Era un abuelito que anava en mangala que van pensar si se'ns caurà per l'escenari, no?
I... Si es contractes, Miquel, és perquè era terrible. Bueno,
ja, però aquí. Un cop s'asseia al piano...
Era brutal.
Al piano
curiós,
se va
això,
crear
eh?
Una experiència religiosa amb sí, el públic. Sí, sí. El públic que no sabia de música...
Sí, sí, perquè...
Va sortir tia... meravellat, sí. No, que havien viscut una experiència especial.
El que està clar és que vol dir que, a part de la tècnica, a part del vigor, a part de tot, l'experiència acumulada
sí,
permet transmetre aquesta emoció, no?
I me'n recordo que el dia següent vam anar a la Caixa
Fòrum,
a l'auditori. Una xerrada amb ell, amb
un petit que els... comitè, sí, sí. Sí, sí.
I quan va acabar... El vam despedir amb el cotxe, tots fent-li adiós així, com si marxés el paper, tots en fila. Bueno, va ser memorable.
Sí, sí, a més, anàvem fax. Aquí ja anàvem, nosaltres érem molt moderns, ja fèiem amb e-mails i
o
tal.
O sigui, això, estem parlant dels primers anys d'auditori? De la primera...
Estem parlant que jo era
directora. 2005, 2007,
sí,
2007-2008.
Sí,
sí. Mm-hmm. Sí, sí. I vos, nosaltres anem amb e-mails i tal, i no, i ells amb fax.
Amb fax.
Amb fax.
Home,
i cartes manuscrites,
ja.
Cartes manuscrites, i
bueno. I el fet és que havia de tornar a venir i vam haver de suspendre el concert una tradició perquè ja es va morir llavors. Uh-huh.
Sí, va.
És que era nona genària, uh-huh. Vull dir que...
No, però ja
curiós, això és això, no?, que un cop s'asseu davant del piano...
Allò va ser increïble.
Allò ja li surt el pianista, si vol l'edat que tingui, és curiós, això.
Sí, sí.
Bueno, jo... tu com a pianista ja ho saps, si poguessis calcular al cap de la vida les vegades que has premut una tecla...
No, impossible. A més, doncs ell havia estat un gran seguidor de Ricard Viñas.
Mm-hmm. Sí, no ben bé deixeble, però... Mm.
I el vam portar també, li vam regalar una escultura de Ricard Viñas.
Una tour per Lleida,
sí,
també.
I el vam portar tot arreu de Lleida, que ell se va emocionar, va viure amb una gran il·lusió tot, no?
Molt bé. Perquè... Escolta, hi ha algun artista d'aquells que tenies molta expectació i al final et va... a part de la noia aquesta que no va voler tocar, que dius, ui, aquest sí que tenia una expectació i després, bueno, pues potser no és per tant.
No ho sé, això no m'ho he plantejat. Jo penso que en general quan porten molta expectativa sobre...
És perquè ho val.
És perquè... sí.
Sí, a més entre ells parlen i diuen no, anem a Lleida, que suena bien.
Bueno, però això és veritat, perquè la Puri ens ha portat aquí convidats i jo que sempre pregunto, hi ha una pregunta que pregunto sempre, dic, oye, però suena bien la sala 1 de l'auditori, sempre et diuen que sí, i algun és veritat que diu, no, ja m'ho va dir el col·lega tal que va estar aquí.
Sí, sí, bueno, aquí per exemple va vindre la Ino Arteta, això sí que ho sé també, que m'ho han comentat. I bueno, va triomfar, va ser un recital molt bonic, però és que l'any següent va vindre la Maria Ballo, que també és super primera figura, que li havia dit l'Arteta que se cantava tan a gust a l'auditori. Però és que el tercer any va vindre la Berganza, que va fer un recital espectacular. Vull dir, va ser, i és que s'ho havien dit.
Ja me lo habían dicho.
Sí. Havia dit que sonava molt bé aquí, que se cantava molt a gusto. I dius, pues ala, pues jo, ven más, no?
Jo m'he pesat, però és una de les coses que dic sempre. Escolta, la sala 1 de l'auditori és una de les de millor acústica d'Europa. Per tant, ho hem de seguir dient. Si fos a Barcelona, tindrien cartells penjats. Doncs aquí nosaltres ho diem. I per això sempre us insisteixo tant, a la gent que ens esteu escoltant ara, en que qui no hagi anat a l'auditori, doncs home, amb 25 anys és com un pecat això, eh? Com a mínim un cop s'hi ha d'haver entrat, com a mínim. A més, vigileu, perquè un cop entreu una vegada segur que repetiu, per tant això enganxa, eh? Jo reconec sempre que aquí a l'Espai Groc tinc bones prescriptores i està clar que tot el que es programa a la Caixa Fòrum, a la biblioteca, als teatres o a l'auditori, ja està contrastat, eh? Però així tot hi ha actuacions aquelles que jo alguna vegada la Puri diu, escolta, aquesta no te la perdis, o l'Antònia, aquesta activitat no te la perdis, o la Marta, o la Maribel, no? Escolta, aquest espectacle no te'l perdis. Doncs jo recordo a l'auditori totes les que m'han dit aquesta no te la perdis, pèls de punta, a la sala 1. És molt repetitiu, però passa.
Sí.
I això
sí.
És d'aquelles coses que no et sap greu després d'haver pagat i tenir aquesta experiència.
Sí. Jo, sobretot, per mi, amb música acústica. Quan és amplificat, tenim un perill, i és que els tècnics de so estan sords, sempre ho dic. I llavors hi ha públic que es queixa de que està massa fort i hi ha massa reverberació, sí, perquè té tan bona acústica natural...
Hi ha massa boles, de segons. Sí.
Exacte. I això no hi ha manera de fer-los comprendre als tècnics de so. I és una pena, perquè els músics...
El aquest que va haver de percussió va haver aquest problema,
sí,
que estava massa fort... Que
dius... Poetus. Sí. I em sap greu en aquest sentit, perquè no em creuen. Jo ja els hi dic, però ells em fan cas a l'assaig, a la prova de so, però després al concert fan el que volen, clar.
Clar. Molt bé, doncs 25 anys, evidentment, no deixarem de parlar-ne, de l'auditori d'aquests 25 anys avui, però el que passa és que, mira, ha coincidit que ha caigut amb divendres a l'Espai Groc i vam dir, home, sí, parlem-ne.
I per això tenim el Miquel, també, que ell és un històric, del conservatori. Sí,
el Miquel Ortigüela és guitarrista, és l'autor del que escoltes. Quan diu històric, vol dir que ja voltaves per allà fa 25 anys?
I tant.
I era usuari de la biblioteca, també.
També.
Sí,
anaves a estudiar a la biblioteca, també?
A fer la xerradeta,
més que
res. Sí.
Amb 16 o 17 anys, que esperes?
Que la bibliotecària també era xerraire.
Sí. Molt bé, Miquel. Escolta, explica'm, qui ets? D'on surts?
Jo sóc el Miquel.
Miquel Ortigüela.
Miquel Ortigüela, d'on surto? Pues de Lleida.
De Lleida.
Sí.
Guitarrista.
Sí.
Guitarrista... Aviam, guitarres n'hi ha de molts tipus, eh? Què toques, normalment?
Jo toco la guitarra espanyola. Sí, però bueno, al final sóc un...
No, mira, ja que tinc aquí, la Puri, sí, ja ho sap, que jo pregunto molt. Anem a parlar de guitarres, va. Quants tipus de guitarres hi ha? Traient baixos i guitarres elèctriques, eh? Perquè, clar, tothom parla de la guitarra, i jo sé que de vegades parlen de cordes. Quins tipus de guitarra hi ha?
Bueno, així a nivell general podem parlar d'una guitarra espanyola, com a tal,
I com la diferenciem? Què té de característic?
El que són les fustes i la construcció. O sigui, sempre parlem de construccions i de fustes que s'empren. Vull dir, o si són instruments electrònics o no electrònics, no? Vull dir, s'utilitzen tecnologia per tal de funcionar. Clar, jo toco la guitarra espanyola.
Però no podem pensar també en la guitarra barroca, no? A diferència.
Bueno, sí, però aquí ja entra dintre lo que és la construcció de sempre de lo que és la guitarra, la construcció tradicional feta per luthier, no? En aquest cas, clar, podríem parlar de guitarra barroca, de guitarra romàntica, avui aquí tindríem un ventall de vihueles.
O sigui, quan parlem de guitarra espanyola, bàsicament és com està feta.
Sí.
O sigui, el material i com està feta.
Sí, és
el número de cordes no, això és una altra història.
El número de cordes també pot variar.
No t'ho dic perquè jo sempre... Sí. Si la de 12 cordes, la de 6...
Sí, poden tindre 6 cordes, poden tindre 10, poden tindre 12... Vull dir, aquí s'estan fent també experiments per tal d'aconseguir altres baixos, guanyar sonoritat... Vull dir, però clar, això són experiments, vull dir, el que és la guitarra estàndard són 6 cordes.
Ah, vale.
Sí.
I la de 12?
La de 12 s'utilitza sempre, poden ser cordes duplicades, uh-huh. O sigui, funcionament de 6, o bé poden ser per guanyar més sons, més baixos, més greus.
Ressonància.
Clar, més greus i més ressonància.
No, llavors que jo no hi entenc res, per això pregunto, eh?
Sí.
Molt bé. Miquel, escolta, com comences amb el tema de la guitarra?
Des de ben petit.
N'hi havia una per casa i vas dir, a veure, això...
Algo similar, vull dir, sí. Des de ben petit.
La guitarra té això, eh?
Sí, o sigui, jo penso que no hi ha casa que no tingui una guitarra o que hi hagi accés amb una guitarra. Sí, és l'instrument popular que tenim aquí, bueno, des de fa molts anys i tothom n'hi té. Jo vaig tindre la gran sort que m'arriba una a les mans... me va encantar.
Va rascar i vas dir, mira, això
sí, me va encantar i vas tindre la possibilitat de, bueno, que em donessin l'oportunitat de poder estudiar.
I això fa quan?
Això ja fa molts anys. Farà 10-12, potser.
10-12. No t'ho dic perquè aviam, el tema
no,
de...
estem parlant de fa 25 anys.
No, però vull dir que el tema de músic, jo ho sé per la Puri, però vull dir el tema de músic és una professió d'aquelles de que s'ha de treballar cada dia, cada dia, sí.
Sí, és un dia a dia, vull dir, de llarga durada i tant, vull dir, sempre tens coses a fer, sempre hi ha noves iniciatives, vull dir, curiositats per fer coses noves, i d'aquí, bueno, el fet del disco, no? Vull dir, la meva curiositat per fer, vull dir, per fer.
Avui està aquí el Miquel perquè dijous estarà a l'auditori. Escolta, tu ho vas viure, això del dia de la inauguració? No,
o sigui, jo vaig viure tot el ressò que hi havia. Això sí que recordo, vull dir que venia la reina i que hi havia policies i... però bueno, clar, ja era petit, o sigui, no... Bueno, petit. O sigui, no tinc un record d'allò, perquè tampoc no vaig viure, vull dir, perquè era per convidats, vull dir, no anava tothom, però sí que molt del sector de música estem allà a veure què passava, no?
Escolta, i la primera experiència amb l'auditori, la vas viure com a músic o com a públic? És a dir, vas anar primer a seure't i vas veure un espectacle o ja vas anar directe a l'escenari?
Jo penso que vam anar a tocar directament, o sigui, a provar la sala, i tant. I jo penso que a provar sobretot la sala 2, no? Que estic d'acord amb el que esteu dient, vull dir, la sala 2 és fantàstica. Vull dir, i és de les millors d'Europa, sense dubte, a més, sense dubte. O sigui, per un instrument acústic és una sala fantàstica, per la persona que està tocant, per tot el que te dona i reps i el gust que estàs, però també per la persona que està escoltant, no? És com tindre l'instrument al costat.
Clar. Sí. Miquel, ens has portat el disc Luna Poleno,
sí?
Que entenc que serà el plat fort d'aquest dijous a l'auditori. Però que no et quedaràs només amb aquest disc?
De moment...
L'espectacle de
sí,
dijous,
no? Sí, no, de moment aquest és el disc que tenim ara, vull dir, és el disc que haurem de començar a vendre ja també, per tal de presentar-lo, per tal que tothom tingui la possibilitat d'escoltar-lo, que és el que a mi em fa il·lusió, no? Al final, quan fas aquest tipus de projectes, el que tens ganes és de regalar el que estàs fent, no? O sigui, de presentar-ho en directe. Al final no té res a veure un disc amb el que tu fas en un escenari. Tot i que aquest, en especial, una de les meves obsessions era el fet de que semblés el més real possible, no?
On l'has enregistrat?
L'he enregistrat a Almacelles, amb el Javi Abrego. Sí, un tècnic excel·lent, com a persona, com a tècnic, i al final hem aconseguit una sonoritat que m'encanta, que és el tindre una guitarra com si la tingueres a dos pams, no? O sigui, utilitzant la reverberació de l'instrument, sobretot, utilitzant molt poquet reverb, vull dir, el mínim possible per tal de donar aquesta sensació, no? Que tens un músic que t'està tocant per tu.
Pues fer i això surt a la primera.
Clar que a veure, sí. Això és les obres aquestes que estem escoltant, doncs són creació seva.
Sí.
I què vol dir? Jo volia preguntar-te què vol dir el nom del disc, Luna Poleno.
Luna Poleno.
No vas vindre a l'activitat ja que vam fer ja dimarts. Sí.
Bueno, al final, Luna Poleno vol dir polen de lluna.
Ah.
Sí? Sí, o sigui, vol dir polen de lluna. Al final, quan tens els temes fets, tens els títols, arriba el moment de que has de ficar el disc en un projecte, no? En un disc, no? Clar, per mi, tot el procés de composició, el procés de fer, de tocar, d'experimentar, al final sempre he tingut la sensació de tindre ingredients màgics, no? O sigui, que per mi són sons i com transformar-los en algo, no? Però tant buscaré un ingredient que per mi fos màgic. Clar, i pensant, clar, i tu imagina't que de la lluna pogués sortir polen, no?, i que l'agafessis i que poguessis crear alguna amb allò.
Bueno, he vist una fotografia, aquell llibret, que surt fum de la, bueno, fum de la guitarra.
Sí.
No sé si anava per aquí la història. O és que l'has fet anar massa la guitarra que ja...
Sí, bueno, tot això d'aquí també he volgut que... O sigui, com que és una cosa molt, molt íntima, molt meva, de despullar-me davant de tot, vull dir, també volia el fet de que els sons se poguessin convertir en imatges, no? Uh-huh. Aquí darrere hi ha un equip de, bueno, un equip de dissenyadors, d'artistes, que han estat també al meu costat, i que d'una manera excel·lent i màgica, vull dir, han sapigut transmetre amb una imatge el que jo vull dir amb els sons, no?
Escolta, dijous estàs sol a l'escenari?
Sí.
Molt bé. Doncs el Miquel Ortigüela, que ens ha vingut a presentar aquest Luna Poleno, i que veure el... que sempre és recomanable, anar a viure aquesta experiència en viu, el podeu veure dijous a la sala 2 de l'Auditori Municipal Enric Granados, un auditori que ja haurà complert aquest primer quart de segle. Avui, 25 anys fa de la inauguració, ha estat a nosaltres la Carme Sedó de la Biblioteca de l'Auditori. Carme, escolta, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a tu per convidar-me.
I nosaltres ho deixem aquí, que arribem a les 2. Puri Terrado, Antònia Capdevila i Maribel Tos, gràcies.
Gràcies, a vosaltres. Bon cap de setmana.
I Miquel, que vagi molt bé dijous.
Moltes gràcies. Adéu.
Senyals horàries, les 2 de la tarda. Escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Aprofita el divendres ja, i el cap de setmana. Dilluns hi tornem, puntuals com sempre. Salut, fins llavors. Adéu.